Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha dit aquesta tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel que les mesures de confinament perimetral a la seva comarca, la Cerdanya i també el Ripollès, segurament eren necessàries, però ha matisat que hauria calgut més temps. Ha destacat el fet que ara està patint Puigcerdà i la Cerdanya una situació dura, però que segurament això arribarà en les properes setmanes a tot Catalunya. Piñeira també ha assegurat que comprèn la indignació de la ciutadania, amb la qual ha pogut parlar en les últimes hores, i ha explicat que ara la situació a nivell sanitari és millor que la del març, perquè són els centres d'assistència primària els que assumeixen les atencions i no es presenten tants quadres greus com ara fa uns mesos. A banda d'aquesta notícia, us expliquem que el secretari de Salut Pública de la Generalitat s'ha mostrat contrari també avui d'anar establint confinaments comarcals en funció de l'evolució de les dades sobre la pandèmia. Josep Maria Argimon, en declaracions a RAC1, ha dit que no critica la decisió del govern, però considera que aquesta és una mesura que no es pot anar adoptant repetidament. I avui ha sortit a la llum un dur informe del síndic de Greuges sobre la nau incendiada a Badalona. Aquest document parla de com s'ha d'actuar en situacions d'assentaments, uns protocols que no s'havien implementat en el cas de la nau que es va incendiar al Gorg de Badalona el 10 de desembre passat. És notícia també Carles Puigdemont, l'expresident català, ha anunciat que encapçalarà la llista de Junts per Catalunya per a les eleccions del 14 de febrer. Ha dit que l'honora tenir l'oportunitat d'ajudar a fer que Laura Borràs sigui la primera presidenta de Catalunya. Així ho explica Puigdemont en un vídeo que ha penjat a la xarxa. En plana cultural, Charango és nom propi perquè ha confirmat que suspèn definitivament la gira de comiat batejada amb el nom del Gran Circ. Estava prevista per a principis d'aquest any i havia exhaurit totes les entrades, més de 100.000. El grup afirma que quan es puguin fer concerts hi haurà una nova programació per celebrar, diu, de la millor manera possible al final del viatge. Completem l'informatiu explicant-vos que el cardenal Lluís Martínez Sistac presidirà aquest diumenge a les 12 del migdia a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona una celebració de l'Eucaristia coincidint amb els 33 anys de la seva ordenació episcopal. La missa coincideix també amb el desè aniversari de la dedicació de la Sagrada Família amb la històrica visita de Benet XVI el 7 de novembre de 2010. De la qual s'han complert aquests 10 anys ara fa unes quantes setmanes. En aquesta litúrgia de diumenge vinent, dins la festa de la Sagrada Família en l'octava de Nadal, es consagraran les famílies al Sagrat Cor de Jesús. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb l'Hora del Pati.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai de sentir el Nadal. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Saps que el meu veí és saxofonista del grup que tant t'agrada? Saps que la veïna del tercer és la seva productora i que la botiga de sota venen la seva música? La teva música molt més a prop del que t'imagines. Troba a les nostres playlists musicakilometrezero.cat i a la teva botiga de discos. Regala, sent, comparteix. Música Kilòmetre Zero. Més cultura. Amb el suport del Departament de Cultura.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica, recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o entrar al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 4 de febrer. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al 900 400 012. Tens temps fins al 18 de gener. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Avui, a l'hora del pati, volem afrontar un problema que és bastant habitual entre els educadors, sobretot d'adolescents, però no només d'adolescents, també de nens. Que tenim molt clar, de vegades, què és el que els volem dir, però no tenim gens clar com fer-ho i com aconseguir que ens escoltin. Avui donarem voltes sobre aquest tema. No només pensar quin és el missatge, sinó com fer-lo arribar als nostres educants.
L'hora del pati.
Molt bona nit. Aquest dimecres nosaltres, de fet, ja estem de vacances del col·le, però fidels a l'hora del pati estem aquí aguantant com uns campions. Oi, Raül?
Sobretot jo, sí, t'estic aguantant un dia de festa. Estic, per mi dur.
Bé, ens acompanya a Lluís Bonastre. Bona nit, Lluís.
Molt bona nit.
Ell, ja sabeu, és professor, però ja sabeu que aquí practiquem la discriminació, que si no són professors o han estat, no els convidem. Però moltes més coses, diguéssim. Consultor, director de projectes educatius, i, diguéssim, treballa molt en l'àmbit aquest que hem dit, no? De com parlar amb els nens, com adreçar-se als nens, el que podríem dir, així, no sé si abuso de les paraules, un cert coaching infantil o coaching adreçat als joves.
Diguéssim. Sí, seria una manera de veure-ho. Podríem definir-ho amb les relacions personals.
Però siguem ordenats i comencem amb les nostres pròpies manies de sempre, que és preguntar al nostre convidat per la seva vocació, no? Com descobreixes la teva vocació?
La vocació de mestre. Aquesta vocació molts cops te la trobes, no? Algú segur que la portes, però te la trobes. Jo vaig començar estudiant història, i mentre estudia història... Mentre estudiaves...
Jo, la discriminació de convidats d'història que hem tingut em sembla, diguem-ne, ja discriminatòria per mi. Pas de ciències, però sí.
Tu ets bitxos, sí, tranquil.
Sí. Ha fet això. Comences a un extraescolar que t'inviten, no?, de psicomotricitat o futbol, i allà descobreixes la relació. Coneixes el que s'estableix amb els alumnes, coneixes com et trobes, no?, acompanyant alumnes, acompanyant a les nenes... I la directora que ja estava en aquella escola, doncs, vaig dir, escolta, a mi això de la pedagogia m'agrada molt, estic pensant en estudiar pedagogia. I em va dir, pedagogia? Magisteri. Baixa l'aula. I aquí és on comença.
Has dit, quan descrivies el que vas descobrir, has parlat de relació. I això és música per a mis oïdos, perquè, de fet, nosaltres conservem que l'acció educativa és menys una acció que una relació, diguéssim, no? L'acció està vinculada a la relació. De fet, en el fons, podríem definir-ho com fer una part del camí junts.
Sí, la relació que s'estableix entre les persones és clau. Tant si tu vols mirar d'una manera tècnica, com dir, per l'aprenentatge, si vull que millori l'aprenentatge, millora la relació. Va vinculat una a l'altra. Però així tot, no?, l'acció educativa és una acció que forma part, no?, que provoca d'una relació personal. que s'estableix entre les persones.
Hem parlat d'això de coaching. Avui no hi ha la Maria Elena, van riure sent de mi, però es diu així, no? Coaching.
No, però bueno, tu bé. Seguim entendent. És Nadal, perquè...
Temps de misericòrdia.
Sí.
Per què creus que s'ha posat tan de moda?
Sí, jo, ara s'ha posat de moda la paraula coaching, no? Encara que ara podríem parlar ja mentoring, no? Sí, diuen, sí. Ara ja. Jo crec que és un acompanyament. Em sembla que és una part que s'està tecnificant, s'està intentant professionalitzar, algú que els mestres em sembla a mi que fan des de temps, des de fa molt de temps, no? Que és aquest acompanyament, no? Aquest buscar un propòsit a les coses que fas, un propòsit de vida.
És una convicció que jo veig bastant clara i cada cop més clara. No? Les coses interessants de la nova terminologia pedagògica, diguéssim, són coses que ja els bons mestres feien sense aquests noms, diguem-ne. Perquè al final no hem d'oblidar que portem milers d'anys de tradició educativa, amb estils diferents.
Sí, però aquí hi ha unes línies entre coaching, psicologia o psicòlegs, anem a dir, i professorat, que podíem distingir-les, les tres línies? Quina diferència hi ha en cada una? On arriba cada tasca i on no arriba cada tasca?
Sí, sí, la tasca, no? Em sembla a mi, si parlem de mestre, quan parlem de mestre estem parlant de l'aula, no? Podríem parlar del fang del treball, no? D'on estàs quan a l'aula acompanyant uns alumnes. Després, evidentment, hi ha els aspectes més concrets, més específics, no? Em sembla a mi, o podrien ser també, com podríem dir, més a part terapeutes, que són més necessàries altres figures. El coaching com a mestre, jo crec que és aquest mestre que acompanya l'alumne, no? Que busca que no només aquest aprenentatge curricular, sinó que també busca aquest acompanyament, aquest propòsit de vida, aquest propòsit del que estem fent, no? I com intenta explorar doncs, aquest tipus de valors, aquest tipus de...
En l'àmbit de l'acompanyament personal, que nosaltres tenim molta pràctica, sí. Però així, hi ha com dos m'agradaria distingir dos possibles estratègies per afrontar-ho. Un, que és el del consell, diguéssim, no? I una altra cosa, i una altra manera de fer-ho és el d'acompanyar a fer el judici. Sembla el mateix, però no ho és. Clarament, diguéssim. En aquest sentit, potser abusem del coaching concebut com a transmissió... Se dona la sensació que és com una mena dels misteris de l'Eleusis, no? O sigui, vas al coaching i et dona la clau, no? T'introdueix a la clau de la saviesa i ja surts tot perfecte. Això no funciona així en absolut.
Bueno, no sé, jo crec que quan algú et ve i et diu, no, escolta'm, faré el que m'has dit. Dius, no, sisplau. Sisplau, fes el que tu creus que has de fer. Ah, quan et diuen, escolta'm, gràcies perquè m'has donat llum, gràcies perquè m'has inspirat, escolta'm, mira, m'he obert d'una altra manera, dius, escolta'm, ara sí, no? Què faràs?
Això és una cosa que sempre dic, recordeu que els consells són responsabilitat del qui els rep, no del qui els dona.
En tot cas, sempre els pots agrair. Qualsevol feedback, qualsevol consell que et dona, agrair-lo, escolta'm, pot estar molt bé. Després recorda, fes el que creguis que has de fer.
I en concret, que és un concepte també que s'ha posat, diguéssim, no tan de moda com que es fa servir el concepte cada cop més, que és el de les consultores educatives. I vosaltres treballeu en una consultora, sí, magistra, sí. Bueno, no sé com ho pronuncieu, magistra.
Sí, magistra.
Què és una consultora educativa?
La consultora, tornem a estar aquí amb la terminologia, no? Ara s'utilitzarà consultora. La consultora magistra consisteix, és simplement un equip de professors, de mestres, que tenen ganes d'acompanyar i estar amb altres equips docents, amb altres equips de professors. I acompanyar-los no només amb aquesta millora de la seva didàctica, de les herramientes didàctiques, sinó també amb les relacions que s'estableixen. Perquè creiem que no només la relació del mestre està amb els alumnes, sinó que també està amb el reste de mestres i companys dels equips. Com podem treballar, no?, que aquestes relacions siguin millors.
Bé, de fet, clarament, és la comunitat sencera que educa. No, no? De fet, això és una experiència que tenim els dos com a directors del col·le. Directament no, però sí que conec altres casos. No? Que pot ser que tinguis un professor que sigui genial, però que no serveixi, perquè és una genialitat autocèfala, diguéssim, no? Que va a la seva bola. I això no funciona en educació.
I d'alguna manera els alumnes perceben clarament quan hi ha una unitat de criteri del claustre i quan no hi ha. És a dir, no és una suma d'un més un, dos professors que van a unit, sinó és molt més enllà. O sigui, la suma d'un claustre unit diguem-ne, multiplica exponencialment la qualitat educativa de l'escola.
Sí, jo recordo que vaig fer el COU Jaume Bofill, no sé si a vosaltres us sona molt, que era en aquell moment el dirigia Pau López, no?, persona de la que jo em sento extremadament agraït i, en certa manera, pàlidament, però com a hereu, no?, com a deixeble. I recordo l'experiència com a alumne d'arribar al COU i tenir la sensació de dir, aquests professors parlen entre ells i, a més, van contra tu, que traduït volia dir que volen que treballis. No? Tenia aquesta sensació de que m'estava enfrontant per primera vegada a la meva vida a un equip. També recordo que va ser l'any que vaig treballar més a la meva vida, vaig estudiar com un.
I el resultat quin va ser? A filosofia, em sembla que era, no?
A l'últim moment... Sí, vaig suspendre la filosofia, sí. Sí, exacte. Ara m'has provocat. Te la menges. Jo vaig suspendre la filosofia al mes de juny, diguéssim. Vaig haver de presentar-me a la selectivitat al setembre perquè havia suspès només la filosofia. Vale? Això, per mi, va ser un bé enorme. De fet, vaig tenir l'oportunitat l'any següent de donar-li les gràcies a la professora, a la Misericòrdia Anglès, que ara està a la universitat. No? Malauradament, l'evolució dels temps i de les circumstàncies ha fet que això, aquest favor que em van fer a mi, ara no ho podien fer els nostres alumnes. Si tu li suspens, no, el segon de batxillerat a un alumne per la filosofia, li estàs fent un greuge superior al bé que genera, perquè representa, no, a la projecció universitària posterior. No? Que això també els temps han canviat. Però sí que és veritat que... Perdó. Que la idea que jo me'n vaig endur és que els professors treballen per a tu, diguéssim. No? I de vegades... aprovant-te i de vegades suspenent-te. Ara sí que faig servir el subjecte com a professor, perquè al final una sessió d'avaluació consisteix en que el claustre faci la proposta que cregui que és millor per l'alumne. O sigui, en aquest sentit, en aquest moment sí que aproves o suspens, diguéssim. No?
I a vegades aquestes juntes, aquests claustres, hi ha discussions maques i dures, o sigui, perquè són decisions complexes, a vegades, perquè a vegades el ve a l'alumne, a curt plaç no és el que li agrada ni molt menys a ell. I això, per poder prendre aquest tipus de decisió, has de tenir un claustre unit. Si no, és molt difícil sentir-te recolzat, sentir-te amb la força suficient per fer-ho. I a vegades aquí et jugues molt.
Bueno, és que, com dèieu, no? una de les demandes que més donen els equips directius de les escoles, molts cops, és el treball reflexiu dels equips docents, en quant a claustre, en com a reflexionar bé el que estem fent, sobretot el per què. Parla molt en didàctica, no? Més que el saber fer una estructura cooperativa, escolta, per què estem treballant de manera cooperativa? Què pretenc fer amb aquesta activitat? Quin propòsit porto? I que això, com a claustre, parlem una terminologia propera, que ens entenguem, això. No està tan centrats en l'activitat, pròpiament. No, què estic buscant?
I això és una cosa que em va dir una vegada el meu inspector, i tenia tota la raó, deia, els mestres ens paguen no per fer, sinó per pensar. Ah? Per pensar com aconseguir que els nostres alumnes pensin i facin. No? En aquest sentit és clau.
I era molt interessant aquesta reflexió que feu, no? Que sembla que els professors estan en contra. Com fem, no? Perquè els alumnes també tinguin aquesta percepció de que estem en el seu equip, que anem amb la corrent, que bufem amb ells, no? Que naveguem amb ells.
Sobretot perquè els adolescents fins i tot busquen el xoc, o sigui, forma part del seu tarannà, o sigui, buscar si hi ha algun adult davant que està amb qui poden contrastar-se. És a dir, i no es pot evitar tots els xocs. És veritat que a vegades per tranquil·litat has de dir, bueno, aquesta avui no tinc ganes, però no pots constantment evitar diguem-ne, la discussió amb un adolescent especialment. Fa falta que algú el contrasti, algú li doni la rèplica, i a vegades aquestes discussions són una mica desgastant, però molt, molt productives després.
Sí, un nen petit detecta que l'estimes si li fas cas. Un adolescent detecta que l'estimes si t'hi baralles. Sí. El que passa que és veritat que cal escollir molt bé les batalles, perquè no pots anar de totes les pilotes. Això també és veritat.
Ni per ell ni per tu. Sí, al final, sí. Com a pare o com a mare, arribes allà un punt a casa o a l'escola que dius, mira, miro cap a altra banda, que això és un bé per tots avui. Sí.
M'ho has començat a dir, i de fet era una cosa que et volia plantejar, diguéssim, com a consultora deveu tenir, si no un estudi sistemàtic, però com a mínim impressions de com està el pati, quins són els punts, allò que més necessitem o les demandes que hi ha.
Les demandes que hi ha...
Són dos... M'ha sortit com si fossin sinònims i no ho són. Són coses diferents. Sí. Com veus tu el que falla i després què és el que la gent percep que necessita, no?
Com ho veiem, eh? Com ho estic veient? Jo crec que venim d'unes dècades en les quals a les escoles s'ha intentat com fer una gran transformació, es parla d'una transformació didàctica, pedagògica, i s'ha intentat implicar el que es diuen noves didàctiques, que ja han parlat, que moltes ja s'han fet des de fa molts anys, no? Però en aquest cas ha arribat un moment que això també ha tingut un desgast molt fort, sobretot en les claus dels docents, i s'està tornant a buscar aquesta relació, aquesta vocació de mestre, aquesta reflexió, aquest buidatge d'escolta, què estic fent jo, per què estic jo a l'aula, per què és necessari, per què jo, com he de dirigir els alumnes, per què he d'aplicar aquestes o aquestes altres habilitats didàctiques, aquestes activitats. Venen més aquesta necessitat de com establir bones relacions entre els alumnes, entre les persones dintre de les escoles.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
L'hora del pati.
L'hora del pati, aquest dimecres primer de vacances pels professors i pels alumnes, amb el Lluís Bonastre parlant d'això, del que ens agrada parlar a nosaltres, de com educar i com arribar als nostres alumnes. Et volia reinsistir amb la pregunta que no sé si he arribat a fer, però ara la vull fer explícitament, no? Perquè és interessant de tant en tant pensar en un mateix i veure com som o com ens veuen. No? Des de la teva perspectiva, que és una perspectiva així d'una certa distància, diguem-ne, com veus l'ambient educatiu a Catalunya, en el nostre àmbit?
Et parlo des de la distància, de veure des de fora com a assessor, com per fer accions formatives amb professorat, però també com a tutor de cinquè de primària. D'acord? Perquè estic en actiu dintre de l'aula. Jo veig les escoles plenes de grans professionals, amb ganes de fer les coses molt ben fetes. Amb mestres que tenen ganes d'arribar als alumnes. I de debò, amb ganes d'ajudar-los més enllà dels aspectes curriculars. Ah, al mateix temps veig també en els equips en els que es treballes, un desgast de cansament, d'esgotament, de molta pressió, de moltes ganes de complir. També estem veritat que estem parlant ara enmig d'una pandèmia, en el qual s'ha demanat un esforç considerable en els equips. Però la il·lusió, més que la il·lusió, l'entusiasme dels professors, dels equips docents, anar una miqueta més enllà dels aspectes curriculars, jo crec que és una realitat, vagi on vagis. Després, cada escola té la seva complexitat, té les seves casuístiques i la seva manera també de veure-ho.
Jo respecte d'això, clar, ho percebo molt des de la nostra experiència més immediata. Jo conec amb molta profunditat dues o tres escoles, diguéssim, la meva, la del Raül i alguna altra.
La teva segur? Sí.
En general més que tu, sí. Malgrat el que penses. Jo el que sí que percebo, això és que m'ha cridat molt l'atenció el que has dit, no? El que ha anat desapareixent és el dinosaure, no? El professor, diguéssim, de tota la vida, que ja té unes inèrcies, diguem-ne, que s'assembla al mite de l'escola tradicional, que tampoc és tant com es critica quan es critica, però és veritat que ha desaparegut. I la gent que puja certament amb molt d'entusiasme, no? Amb moltes ganes. És que m'ha cridat molt l'atenció el que has dit. El que passa que també és veritat que hi ha tota una tradició, tota una saviesa que els dinosaures es passaven els uns als altres, que d'alguna manera potser s'ha trencat, no? Tenim molta gent ben intencionada, però amb poc coneixement de com fer-ho.
Que es mouen molt, però no saben a on han d'anar.
Sí, sí. No és tan una crítica, eh? No, que va. No, sí, que està bé, jo prefereixo gestionar l'entusiasme que la desídia, eh? Però sí que és veritat que ens obliga a fer coses, no? A prendre mesures.
Aquí recordo, però recordem nosaltres quan estudiàvem magisteri, Què pensàvem nosaltres quan estudiàvem magisteri a les ciències de l'educació? Què esperàvem, arribar a l'aula i fer què? I com esperàvem que gestionaríem? I aquella paciència, i aquella comprensió. I com és possible que després, no, arribes a l'aula, quan tens alumnes de carriol, com es transforma? Què està passant, no? Quan portes ja uns anys, no, a l'aula i arriben els mestres que estan sortint ara, no, de les facultats de la universitat, malgrat venen amb moltes pràctiques damunt, veus, no, que et miren com dient, i aquest té dinosauri? Què fa aquest dinosauri aquí donant classe?
Sí, jo crec que el problema essencial és que hi ha una trencadissa davant d'aquests professors joves. A mi em costa dir professors joves perquè m'escloc d'aquest grup.
I, sí, però les coses passen com...
La vida és com és i la realitat s'imposa, però bueno... Hi ha una trencadissa entre la tradició que ells van rebre a les seves escoles, la tradició amb què van ser educat, la tradició que han rebut a la Facultat de Magisteri, que és diferent a la que ells han rebut a la seva educació, i d'alguna manera hi ha una certa trencadissa també en la tradició que han d'aplicar a les escoles. Clar, això no, a mi no em sembla banal, perquè tots d'alguna manera apliquem allò que hem après i ho intentem millorar. Quan el que se'ls demana és trenca tot el que vas aprendre de nen i aplica un model que no has viscut de facto, no és tan fàcil. I això provoca certes disfuncions amb aquests professors curioses a la vida escolar. No sé si estàs d'acord.
Totalment d'acord. O sigui, quan arribes a un claustre professorat i alguns que porten ja uns anys i no només han estat educats d'una manera i ho veuen d'una manera i els dius, no, ho estàs fent malament. I ara s'ha de fer així. I aquest és el nou paradigma, o el paradigma és aquest, i et miren amb uns de desconcert, dient, escolta'm, jo porto uns quants anys amb això. Hola? I ara què? Tampoc tan malament? Sí, algun alumne meu ha sortit bé? No n'han sortit tots de malament? I com abordes, no, a tota aquesta generació que tenim de companys, que fan molt bona feina, molt ben intencionada, però molts cops se senten dient... Bueno, de què m'esteu parlant? Com ho concreto això a la meva pràctica? No?
Sí, bé, de fet, el gran amenaça que tenim en l'educació és, diguéssim, seria els prejudicis, no en el sentit tradicional, no? els conceptes que tens i que quan arribes vols aplicar. Aquesta és la primera cosa que els joves els diuen, oblida-te'n. O sigui, la realitat no és el que has estudiat a la universitat ni les pràctiques que has vist. És quan et trobes davant del teu primer toro de veritat i t'embasteix, diguéssim. No? Aquesta és la primera qüestió, perquè és inevitable entrar en el que dèiem abans, una relació personal, i mirar-te cada un dels nanos en funció del que necessita. No? Aquest és un dels punts. I això, quan hi ha entusiasme, és educable, no? Mm-hmm.
Perquè d'alguna manera els professors de tota la vida... Perdó, perdó.
Aixafat la pregunta,
perdó.
No, digues, Raül.
O sigui, aquests professors de tota la vida, que es mouen menys, però que tenen un... Com es diu poso en català?
Un pòsit, no?
Un pòsit català. Un pòsit és...
No, pòsit.
Un pòsit de la seva tasca. Quan tu, si tu dius, a vegades els veus, diuen, aquest professor, diguem-ne, és un dinosauri. Però quan moltes vegades el veus amb calma i el mires, dius, home, aquest home transmet molt a aquests nanos.
La toca.
Sí. I que al final no és qüestió de moure's molt. I hem de descobrir... jo parlava de trencadissa, no hem de trencar, això no vol dir que hem de, diguem, de quedar-nos quiets, però hem de buscar aquest equilibri de com aprofitar aquesta experiència d'aquests professors que a vegades sembla que són tradicionals, que és una paraula que ho diu, i com aplicar, diguem, certes bones tasques que porten els joves. Perdó que ara he trencat la pregunta del Jordi.
No, però...
Gràcies, ja sabia. Que...
Però és així, eh? Com conjuguem l'entusiasme d'uns amb l'experiència dels altres? Jo preguntaria, és important l'experiència en educació? A l'haver establert molt de relacions personals, el tindre una trajectòria, és important? Sí. No podem fer-ho de banda, això. Com ho congelem, tota aquesta experiència? Amb l'entusiasme. I com l'entusiasmem? Si ho deies, no, Raül? Si mires aquests professionals, que uns els diuen dinosaures, que jo no ho crec que siguin dinosaures, però si tu els mires... doncs compte que estan molt entusiasmats amb molta feina de la que fan. I que estan pendents dels seus alumnes, pendents d'aquells detalls...
Deixa'm dir-ho, és que l'altre dia una professora, diguéssim, amb experiència, m'explicava que estava... M'explicava una conversa que havia tingut amb una noia que fa 3 mesos que està amb nosaltres i està com, diguéssim, lluitant per aprendre, no? I llavors m'explicava, no?, alguns dels consells que havia donat, algunes observacions que feia, no?, i m'explicava també, diguéssim, l'agraïment de l'altra noia, no?, que li, no?, i que se la mirava com... Podem dir, i tot això, com ho saps, no?, diguéssim, en quin moment t'ha estat revelat, no? I deia, mira, la Mercè, és que, diguéssim, el que ella no sap encara és que tota la saviesa que aquesta edat, que ja tenim els 50, hem adquirit, està basada en totes i cada una de les nostres cicatrius. O sigui que, certament, l'experiència és un grau, però no necessàriament l'experiència és una cosa no dolorosa. Més aviat, al contrari.
Sí, exacte. Si t'ha fet... Si aquesta espècie t'ha construït, perquè a vegades les ferides sí que ens deixen, diguem-ne, malmesos i no es construeixen més. O sigui, diria, aquí hem d'anar en compte d'aquelles persones que estan tan ferides que dintre de l'aula això ho detectes. Que d'alguna manera, tornant als dinosauris, quan un professor de tota la vida, bon professor, li estàs proposant constantment fent coses que ell no veu que sigui bé pels nanos, hi ha un moment que et pots trencar i el poses a la contra. I aquí jo crec que arribem al concepte real de quan un professor està cremat. Moltes vegades està cremat perquè...
No pels nens, sinó pels adults.
Perquè està constantment... Estem forçant-lo a fer coses que és que no ho veig. Igual que els nanos hem de buscar la manera de fer-li veure que facin judici a la realitat i no fer-li el judici, quan portem un claustre de professors no hem d'oblidar d'això, que és el mateix professor que ha de veure que això que li estem proposant és un bé pels nanos. I aquest petit pas, a vegades, des de les direccions ens oblidem, no ens enganyem.
Mm-hmm. No, és totalment d'acord. Molts cops et poden preguntar, escolta'm, quina és la millor metodologia didàctica per aplicar a la teva classe, no? I dius, escolta, la primera millor resposta és sempre depèn. Depèn de què? Depèn dels teus alumnes, depèn de la matèria, depèn de l'edat, depèn del context socioeconòmic, depèn de què? Depèn de tu. Depèn de tu mateix, com a mestre.
Sí, és
depèn d'on estàs, quina és la millor metodologia didàctica.
Quan formulaves la pregunta, jo pensava internament que la resposta és la teva. La teva en un context.
Depèn de molt. Després en podem parlar i podem crear com podem millorar amb la segona millor resposta. Què diu la investigació, o què diu la pedagogia, o què es diu des de la didàctica, sobre aquesta matèria, amb aquesta edat, què seria el millor. Però la primera resposta depèn. No podem estar en contra.
I amb això, Jordi, tot és una dificultat, perquè la tendència que tenim a veure que això que fem és el que s'ha de fer és una tentació gran.
L'esbiaix cognitiu famós.
Això mateix. Mira, ara m'ho has dit. El teu famós esbiaix, diguem-ne, clar, a vegades, perquè tu ets un gran argumentatiu, però a vegades aquest esbiaix es nota. Què vols dir, això? Perdona que t'ataqui en antena.
Pues mira, jo recordo una experiència en un moment històric, que estàvem en un claustre molt, de gent molt, molt interessant, en una circumstància que, diguéssim, a l'equip dels professors d'història, del departament d'història, bueno, de socials, jo era el director acadèmic del centre, diguéssim, i per tant, en el cert sentit, era el cap de tots els departaments, però com a professor d'història estava sotmès, diguem-ne, a l'autoritat del cap de departament. O sigui, així m'explico. No? I un dia va fer una reunió en què era una època que estàvem, diguem-ne, amb una certa tensió entre mètodes, diguéssim, i el cap de departament, recordo, que va portar una llista de millores pedagògiques que havíem de fer. No? I semblava que fos una llista pensada contra mi. O sigui, era propostes just al contrari del que jo feia. No? Hem de fer servir cronogrames. Jo no he fet servir un cronograma, la meva vida em sembla horrible. No, tal. I la primera reacció, mal basta dir-ho així, és que em vaig indignar. Que cabron, tio. Fins que va haver un moment que vaig pensar, un moment. Aquestes coses que diu, deixem-ho dir així, en aquell moment jo era millor per fer història que ell. No tinc cap dubte d'això, vale? I va ser el primer motiu de la reacció de dir, joder, me vas a contar a mi, niño, no? Però després, però algunes de les coses que diu aquest professor, aplicats al meu mètode, em farien a mi millor professor? I vaig concloure que sí, sense cap mena de dubte. No la llista, però algunes coses concretes sí que millorarien el meu. Però sense hosti, no? Que pensava que ja, no?, que ja havia après bastant i de fet tinc una oportunitat excel·lent per aprendre més. No? I de fet vaig pensar, el dia que em pensi que ja en sé prou, m'he de jubilar. Sens dubte.
O estaran cap de departament.
No, però és una experiència així una mica impúdica d'explicar, no?, amb tots aquests detalls, però jo recordo que va ser per mi molt, molt interessant, no? Això de dir, no, no, compte, si el que et mou és l'orgull o l'amor propi, te passa la merda. En canvi, si el que et mou és el desig d'aprendre i l'amor per la veritat, pots aprendre i pots créixer en qualsevol circumstància.
Això és un comentari que n'hem de ser conscients, que el comentari que ens fa mal o que ens senta malament des del principi és segurament el més necessari. Segurament està tocant aquella fibra sensible, aquell lloc on un encara no té seguretat. Perquè bé, quan et donen feedback, una correcció sobre alguna cosa que estàs molt segur, dius, d'acord, vale. En canvi, quan et toca una cosa, dius, ostres, aquí m'està fent mal. Aquí això m'està costant. Up, igual és que aquí encara no ho tens amb prou seguretat. Això ens pot passar, no? Imagina't un cop a l'esquena o un cop a la mà. Pues, si et dona a l'esquena no t'ha fet mal, no? Perquè tens un tipus de pell. En canvi, si te'l fan a la mà, ho notes molt més. T'ha fet mal.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Lluís Bonastre parlant d'educació i parlant de com està davant dels alumnes, a l'aula, etc. Ja ho hem anunciat abans i com que tenim bastanta xerrameca, no hi hem donat voltes i ara crec que hauríem d'aterrar. La gran qüestió, no?, és com aconseguir perquè que t'escoltin, no? I que et facin cas ja és un segon grau, però almenys que t'escoltin. Perquè aquesta és la dificultat que tots els pares novells en la relació amb els adolescents és la primera cosa que et venen i et diuen, no? És que, no?, allò, algú ha segrestat el meu fill, l'ha abduït i ha posat algú altre al seu lloc, no? On està el meu fill? Aquesta és la primera qüestió. Com parlar perquè ens escoltin? Sí, tal qual.
Tal qual, eh? Com parlar perquè t'escoltin, jo afegiria. I com escoltar perquè et parlin. Val? Perquè aquí ve... La clau
aquesta està... és la primera pista, ja.
La clau està en la connexió. Com connectem amb les persones? Com establim relacions personals? Sanes. Més enllà de la cordialitat. Més enllà on arribem a comprendre, a connectar veritablement amb les persones. Aquí és el moment. Molts altres coses diuen, no, companys, mestres, ens podem dir, escolta, però no estem perdent el temps fent això. M'agrada pensar que no. M'agrada pensar que estem guanyant molt de temps, estem invertint molt en després. Aquest aprenentatge després serà molt més profund o molt més, com ho podríem dir, més transferible o més significatiu. Com connectes amb les persones? El que molts cops diem, la primera manera de connectar amb les persones, jo no sé, altres, però les persones doncs, connecten amb els sentiments. D'acord? Com escoltes per reconèixer els sentiments, com està passant. Si ens explorem algunes contestacions, algunes respostes que tenim davant dels nostres alumnes, et dones compte que molts cops el que estem fent els adults és negar en els sentiments en els alumnes. Els estem dient, no t'has de trobar així. Això no està bé. No està bé que així, canvia, motiva't. No, va, canvia ja. Va, posa't les piles, motiva't, no val la pena que estiguis frustrat.
Sí, hem d'acollir la posició sentimental perquè moltes vegades és irracional. Si també, si ens posem en plan racional davant d'una posició sentimental, és un problema, però aquesta posició ens dona la clau de la porta per entrar-li al seu cor.
Clar, perquè, de fet, els sentiments no són irracionals. Si m'ho deixes dir amb un neologisme, són metaracionals. O sigui, estan més enllà de la consciència, però estan... expressant alguna cosa perfectament raonable, diguéssim, no?
Correcte.
Bueno, tots tenim de tot, però sempre que tots són diferents. tots sempre som racionals? Volem ser racionals? O primer també ve una part emocional amb les coses que fem? Com connectes amb el reste de les persones? Estem parlant en moments d'estrès, en moments on hi ha un neguit, on hi ha un alumne que no està sortint i vols donar-li suport i sortir. Com connectes amb ell com a persona? A part de com a professional de l'educació, que vol transmetre uns continguts curriculars i que ha d'acabar assolint unes competències.
Acollir el sentiment no vol dir, en la meva opinió, validar com positius, com bons tots. És a dir, vol dir, jo et valido a tu com a persona. Uh-huh. Això que estàs sentint ara, pues, anem a parlar-ho, anem a veure, però no donem per bo tots els seus sentiments.
Bé, jo el que no donaria per bo són totes les conductes. O sigui, tot el que estàs fent. No, escolta, jo entenc que estàs enfadat i et veig que estàs molt furiós. Però el que no pots és dir-ho amb els punys, ho has de dir en paraules. Jo no accepto, per mi no és acceptable que a l'escola parlis amb un company amb els punys. Ah, sí, comprenc que estiguis furiós o que estiguis com et trobes, però l'altre no. Com ho podríem fer?
En aquest sentit, l'acollida, que és imprescindible, és una estació de sortida, no és una estació terma, perquè si no evites el que és el procés educatiu, no? Que és aprendre dels errors. Està claríssim. No? Bé, això és el gran debat entre l'acollida i l'exigència. Són necessàries, si m'ho deixeu dir així, simultàniament. Conceptualment, potser a vegades en la cronologia has de combinar-les, diguéssim, no? Però si no exigeixes, si no esperes amb esperança, no amb expectativa, un recorregut del nen, no l'estàs educant, diguéssim, no?
Mm-hmm. Jo el que estic dient és, perquè no és la finalitat, és que segueixis un procés.
Clar.
És quan jo estic intentant establir una relació amb tu i per ajudar-te, perquè estàs passant un mal moment i em sento amb la necessitat, amb la responsabilitat d'acompanyar-te en aquest moment, el primer que faré és intentar descobrir què estàs sentint tu. I molts cops igual ni ho verbalitzaràs, perquè molts cops serà una escolta atenta. Molts cops serà amb les paraules, ahà, ja veig, ah sí, quants cops amb un adolescent estem dient, i què més? I estàs fent aquesta escolta. I després passaràs i dius, bueno, ara passaré a animar-te a col·laborar amb aquesta situació. Ara buscaré una alternativa al càstig. Perquè això que ara... O sigui, natural serà ara que anem al càstig. Espera. Anem a buscar una alternativa al càstig.
Mira, de fet, tenim una pregunta pensada, no? Càstig sí, càstig no. Són necessaris, no? Analitzem el càstig.
Això és la mateixa pregunta que la classe magistral. Són bones o dolentes?
Si són magistrals, són bones.
Sí, és un magistral en el diccionari ho posa molt clar, pròpia del mestre.
Sí. Que no és... Sí, la pregunta té un punt de capciosa. Diguem-ne, anem a elaborar-lo una mica més.
Això és el que s'estava demanant. No hi ha cap intenció capciosa. Sí. Lluís, contesta tu, que al final és el nostre convidat i avui el Raül no ens està deixant.
Els càstigs, no. Escolta, amb els càstigs. Molts cops podem confondre els càstigs amb assumir les conseqüències. I assumir les conseqüències de les coses que han passat, això és responsabilitat. Això no ha de ser directament un càstig.
Sí, sí. Sí. El càstig com a venjança és un gravíssim error. El càstig com a judici de les conseqüències és excel·lent.
Sí, jo no li diria ni càstig.
Sí, sí.
I les coses són les conseqüències del seu fet, són aquestes. Bueno, has d'aprendre a assumir la responsabilitat. I cada edat tindrà la seva. A mi, quan parlem de càstig, m'agrada pensar en buscar les solucions. Posar-se de la part de les solucions. Molt bé, ha passat això. Vale. I en tot cas, com se soluciona això? Com ho solucionem? I promoure l'acció cap a les solucions. Que molts cops les solucions és assumir les conseqüències.
Això, en això la tradició cristiana ens ajuda molt, certament, perquè és, diguéssim, davant d'un el que el cristianisme en diu, un pecat, no? Davant d'una malifeta en sentit educatiu. Hi ha dues condicions, el reconeixement, el penediment i la restitució possible. En el fons, això és el que estàs dient tu, diguem-ne, no? Les conseqüències, no? Si has trencat un vidre, et podem perdonar, però algú ha de pagar el vidre i d'alguna manera uh-huh. Això ha d'entrar dins del sistema, no? Que no necessàriament vol dir que el paguis econòmicament, però potser sí... Uh-huh. Amb algun tipus d'acció pel bé comú que convenci, no?
Sí, per exemple, no? Estàs a la teva classe, a la teva aula, no? I tens una biblioteca que comparteixen els llibres. I arriba un dia i els llibres estan tancats. o l'armari de la biblioteca està tancat en clau. I venen... Lluís, que no podem agafar llibres. Dic, ah, no? I per què? Expliqueu-m'ho vosaltres perquè no podem agafar llibres. Em sap molt de greu. Hi ha hagut de tancar la biblioteca uns dies. Perquè ja em vaig trobar llibres sense guardar, mal posats... També podria ser, ara estarem una setmana sense biblioteca. Sí, és la mateixa, però l'enfoc és diferent.
Però la fertilitat totalment diferent.
L'enfoc amb el que intentes transmetre. Estic prenent mides. Són les conseqüències. Em sap molt de greu. I llavors, les solucions. Com haurien d'estar els llibres col·locats a la biblioteca? Quan fer-los?
D'alguna manera, la tentació que tots tenim davant dels fills, dels nostres alumnes, de, això que tu deies, venjança, de portar-ho al terreny personal, és una postura molt més fàcil del que sembla. O sigui, ràpidament és fàcil caure, i tornem al començament del programa, com parlàvem del claustre, moltes vegades necessitem algú al costat que ens digui, compte que això ho estàs desenfocant, no passa res. O sigui, per aquí t'has enganxat, no passa res. Amb aquest nano t'has enganxat, has de prendre la distància. Perquè és molt, molt fàcil caure amb això, molt, i molt humà. I necessitem gent que ens ajudi, o la teva dona, el teu marit, o els teus companys de feina, o qui sigui.
Aquesta reflexió. Un perill que tenim és el de caure sempre amb la immediatès. Escolta, això necessito arreglar-ho ara, ja. I busques la immediatès de les teves accions que funcionin per ara. I perds una mica el punt de vista d'aquest treballar una mica més a llarg plaç. El no intentar solucionar totes les coses ara, en aquest moment. I doncs, quan els adults és com... Bueno, fem coses que dius... o diem coses que dius... Escolta, després tu penses i dius... Com ha pogut passar això? Un exemple, no? T'arriba un alumne i diu... Escolta, el professor d'Educació Física m'ha fet fora de la classe. És inacceptable, o estic molt enfadat amb ell, o directament l'insulta. És un desgraciat. Tu, com a mestre, què et surt? Primer, ja que ha insultat un company. I això ja surto com a resorda. Para, què dius? No ho tornis a dir mai més davant meu. Però què li diríem? No serà el primer cop. Haurà passat més cops. Ell sabrà pel què. Tot això són maneres encobertes que l'estem negant el sentiment. I ell et mira dient, vale, genial. Un, amb el que ja tampoc conto.
Tampoc conto.
En canvi, quan li dius que ja estàs molt enfadat, no? Sí. O que t'ha resolt molta desil·lusió, no? No haver pogut fer avui educació física o sortir a cultural o fer l'hora de teatre o participar en la ràdio de l'escola, el que tinguis. No vol dir que jo després no anem a parlar del que ha passat, però aquesta primera connexió, de mirar-te a l'alumne dient què li està passant, com està fent, això ens ho podem portar a altres, no? Quan tu vols un feedback positiu en un alumne. Quants cops donem judicis de valor o els donem feedback molt ben intencionat, amb ganes d'ajudar, amb ganes de parlar, fer aquest reforç positiu famós, però donem un missatge molt buit i molt de judici d'autoritat. Aquesta llibreta és de la millor de la classe. És de les millors que he vist mai. Vale? Com podem fer un esforç en fer un elogi descriptiu i descriure les coses? I dir, ostres, aquesta llibreta, títol d'un color, les pautes, els marges, l'interlineat, dona gust veure llibretes així. Com estàs fent un elogi i descrivint, sense judici. I permets que sigui l'alumne el que digui, oh, ostres tu, si m'esforço, mira com ho...
Possibilites el judici.
En ell?
En ell, sí, sí, sí.
Vale? I fuig tu de ser la persona que estàs sempre judicialitzant o posant en referència, no? Però molts cops quan dius, no, aquesta és de les millors llibretes que he vist, és possible que altres hi hagi algun altre alumne a la classe que digui, vale, jo abandono. Vale, genial. La meva segur que no ho serà. En canvi, si estàs escrivint encara l'altre, igual prens nota. De com puc jo fer per assemblar-me en aquella altra llibreta? Que el mestre està content.
Tornant a la pregunta inicial, si els càstigs són bons, són creatius. O sigui, moltes vegades has de partir de trencar una mica la jugada al que s'espera. I aquí has de ser una mica original, perquè això ajuda molt a ara què està passant. I que el nano surti d'aquesta fúria o d'aquest enfadament o aquesta ira, per dir, espera, què m'està dient aquest home?
I per ser creatiu has de conèixer el teu alumne. perquè hi ha alumnes que necessiten un enfrontament frontal, no? És a dir, una bronca directa, perquè el seu temperament i el seu, o sigui, la relació que tens amb ell ho aconsella, i altres alumnes els que has de flanquejar totalment, no? És a dir, no entrar frontalment perquè és pitjor. No? I això exigeix, aquesta creativitat exigeix un coneixement previ. Per això em sembla tan important el que hem estat dient tots, no? No s'han d'aplicar fórmules, s'han de mirar a persones, diguem-ne, no?
Hem d'entendre que totes les persones som diferents. Tenim tots una miqueta de tot, d'acord, vale, però tots som diferents. I no hi ha una fórmula que magistral. No hi ha una fórmula que ens serveixi per tots els alumnes. Sí que puc tindre plans d'acció pensats per arribar al màxim número d'alumnes o de persones possibles. Jo sé que si vull fer una notícia hauré de tindre un titular, hauré de tindre dades, hauré de tindre una història d'una anècdota, la història, el testimoni d'una persona, i ha de tindre un visual. Vale, m'estic intentant apropar. Persones molt racionals, que siguin molt actives. Titular. Segur que hi ha alumnes, no tenen temps a perdre. No sé, un titular. Hauré de portar la feina feta, hauré de portar un titular d'això que vull explicar. Hi haurà altres persones que necessiten dades. Escolta, en què et bases per dir això? D'on t'ho treus? Doncs hauràs de portar dades. I hauràs de ser més lent, més reflexiu, d'esperar-te, baixar el ritme de to de veu, del ritme a l'hora que parles. I que altres persones necessitaran un acompanyament. I hauràs de portar una manera pensada de mostrar acompanyament, que els dones temps, que estaràs al seu costat, que no estaran sols, que estàs per ajudar. El del titular ja ha desconnectat fa rato. I ja ens tiraré endavant. No necessito. En canvi, altres que es queden... I com ho faré tot això? Necessiten acompanyament. I després estan els... que necessiten, que són molt emocionals i que són molt actius i necessiten, això ho farem brillants. Això serà la leche. Aquí serem uns cracs. Com a mestre, tens els quatre, has fet els deures abans i després vas coneixent els teus alumnes.
Aquesta metàfora m'ha encantat, i a més ja dic públicament que te la penso fusellar perquè m'ha agradat molt, diguéssim, no? Com en una sola... És que la metàfora de la notícia m'ha agradat molt, no? En un sol text busques arribar a molts temperaments diferents.
Posem l'exemple d'una notícia. Us recordeu l'any passat que va ploure molt al Francolí i anem a tindre morts allà per... Pues com era el titular? La mort arriba al Francolí. I automàticament el periodista s'anava i deia el dimarts passat van ploure 200 litres per metre quadrat en menys de mitja hora. Això no passava des de 1985. Què està fent? Enganxant un. I de cop i volta diu, i ara el testimoni de la veïna. Oh, la casa meva s'ha inundat sencera, què farem? Sort que ens han ajudat. I ara us deixo amb la imatge del bomber baixant de l'helicòpter a rescatar un gatet que hi havia a l'arbre. Bum! Ha fet els deures, aquest periodista agafat. Això és algo que els mestres crec que hem de portar fet.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Seguim a l'Hora del Pati en aquest últim bloc amb el Lluís Bonastre parlant d'educació i jo he quedat en el bloc anterior fascinat per la metàfora del titular, diguéssim, perquè a més és una reflexió que a mi m'ha agradat molt com ho has explicat. És veritat que jo això ho havia pensat una miqueta quan plantegem els exàmens, no? La classe secundària, els exàmens em semblen encara un instrument, però clar, depèn de com fas l'examen, pots beneficiar a uns temperaments o a uns altres. De fet, ja fa molts anys que jo el que procuro és fer unes bateries de preguntes molt diferents entre si. No espero mai que ningú les encerti totes, però que tothom tingui alguna oportunitat de fer alguna cosa digna, diguéssim, no? El més reflexiu en un tema, el més memorístic, etc. I això també té un reflex en les distintes personalitats, diguéssim, no? Perquè tenim personalitats diferents. Explica'ns una mica això.
Ui, tant.
Vosaltres treballeu un model que ens pot il·luminar.
Treballem un model d'estils relacionals. D'acord? No és un perfil psicològic, és un d'estils de com ens relacionem les persones. Com a tots models, tenen les seves limitacions. Val? Especialment si això ho escolta un mestre, que coneix a moltes persones i diu, escolta, no fiquem els nens dintre de models. D'acord? Però sí que ens pot ajudar per reflexionar i per entendre com podem tractar millor les persones, com podem establir relacions personals que funcionin. L'exemple, l'anècdota us la posaria, l'altre dia passa i escoltava una mare que sortia de l'escola i li deia a la seva filla, escolta, no et preocupis, sempre hi ha persones que no sabem per què mai connectes. I jo me la quedava escoltant i dient, bueno, sí que és veritat que hi ha persones que costa connectar, però si sabem el per què, o podem saber el per què, o ens podem esforçar en connectar amb totes les persones. Quan nosaltres treballem molt amb un model, que hi treballem amb dos eixos. L'eix de com prens les decisions, tots tenim de tot, però què ve primer? Prens les decisions de manera racional? Vull comprar un cotxe? Quants quilòmetres faré? Què deixaré de fer? Quants? O la compres de manera... Tens la decisió de manera, primer, més emocional, més subjectiva. Tots tenim de tot, eh? I molts cops prens la decisió subjectiva i després funciona. I després un altre eix, que és el del ritme vital. Et llences a la piscina, penses mentre fas, prens una opinió mentre l'estàs fent, o abans de llançar-te, abans de l'acció, reflexiones molt bé. Llavors aquí nosaltres ara treballem un model que el vinculem als elements de la naturalesa. Persones que són foc, persones que són ràpides, que el seu ritme vital és fer les coses que surtin. Necessiten les essències, el titular. Persones que són terra, que els podem vincular a terra, són persones més reflexives, molt racionals, que els agrada tocar de peus a terra. Pros, contres, diferents opcions per escollir, que les coses es fagin bé. Després tenim persones que podrien ser més aviat reflexives i més aviat emocionals. Persones que nosaltres els vinculem amb aigua, per parlar, perquè puguem reflexionar i que ens puguem entendre. Persones d'aigua que volen que els ambients siguin harmònics, que hi anem tots, que ho fem tots junts. Són molt cooperants, molt persistents, molt sensibles, molt pendents dels detalls. I, per altra com tot, en l'altre costat del model trobem a persones que són molt actives, que els agrada l'acció, que es mouen, però que també són molt emocionals, que primer ve també amb una emoció, que els diem aire. Són persones que necessiten la imatge, que les coses es fagin brillants. Bueno, utilitzem aquest model per entendre que les persones són diferents. I ens agrada posar i veure amb uns que són, podríem dir, foc, no? Com t'agrada que et parlin? I et diuen directe, titulars, essències, sense rodeos, no? Persones terra et diuen, no, a poc a poc...
No, amb les dades...
Planificació de la conversa, de què parlarem, quin guió, deixa'm un temps per prendre les decisions...
Espera que ara obro l'Excel...
Ho pondero, i et diuen... Però tu pots veure, dius, des d'aire, veus a terra i dius, ostres, tu, que quadriculat, que lent, que xafa plans... Però no, perquè terra també té la seva llista d'eficàcia. Està intentant ser judiós, ser cautelós, ser prudent, que les coses es fagin bé. Si tu, d'entre els estils, tu veus, si tu dispares, com a metàfora, a llista negra, què tornen les persones? Llista negra. Si tu dispares a llista blanca, què tornen? Llista blanca.
En aquest model, tal com els has descrit, em sembla notable que és un model no, que subratlla els aspectes positius de cada temperament, que també es podrien fer servir per, diguéssim, per l'anàlisi del negatiu, no? I això clarament serveix per anar endavant.
Vull dir, tu vols apropar-te a les persones, busca la seva llista blanca. Quins són els seus trets d'eficàcia? Foc és ràpid, és energètic, és lluitador, és precís. Ah, clar, també té la llista negra. Mandón, rotundo, no escolta. Com el dia que està amb funcionant amb eficàcia, com es mou amb uns trets d'eficàcia. Si tu busques aquests trets d'eficàcia, els trobaràs i són molt presents. Que nosaltres això ho treballem a través d'un qüestionari que et dona, escolta'm, segons el qüestionari que has fet, això amb professors, amb mestres, funciona molt bé. Tens aquest estil? Però sigues conscient que això ho trobaràs molt en tu. Com pots treballar els altres estils, també? Que també són molt presents. I els teus alumnes segur que els tenen. No tant ens agrada molt la frase aquesta que hem llegit, no? L'han llegit molts cops, no? O almenys l'he llegit molts cops, no? Estima el pròxim, no? Com a tu mateix. Però escolta'm, aquí en comunicació molts cops dic, bueno, però tracta'l com li agrada ser tractat. Aproxima't, no? A cada un.
Sí, és, diguéssim, són... És clau. Si no et poses en lloc de l'altre, no tens cap possibilitat d'entendre'l. Sí, està clar. Raül?
No, molt interessant. Estava analitzant qui ets tu. Si ets foc, si és aigua... És una barreja una mica de tot, perquè com es barreja un foc amb l'aigua... No sé, és complicat, eh?
Jo em temo que, que està molt clar que sóc jo. Sí, sí.
Ah, sí? Qui ets?
Jo sóc foc, clarament, sí, sí. Mm. Sí, sí. Allò impulsiu, vull el titular, fem-ho ara, resolvem el tema, sí, sí. I tu, més aviat, series terra, eh, Raül?
T'ho agraeixo, pondero les coses, però clar, aquesta barreja és... O sigui, a mi...
Ets lent, quadriculat, sí. Manera d'avançar...
Com es pot barrejar tots els temperaments? I has de fer... I és, aquest, això et provoca fer judicis a tothom. Estàs contentament dient... Bueno, aquest què és?
Vale. Però...
Mateix... Se'ns ha acabat el temps, vale. Lluís, ja tenim la sintonia apretant-nos. I això vol dir que ha estat un programa molt interessant perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. Moltes gràcies a Lluís Bonastre per la seva col·laboració. Moltes i a tot l'equip, de l'Hora del Pati, el Toni Huguet al control de sol, la Clara Xama i la Maria Elena Vélez a la producció i el Raül Adams i el Jordi Carles a la producció. A la direcció. Fins dimecres vinent.